migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. El cas és que quan veus la televisió, sobretot les imatges importantíssimes, si em permeteu, vaig cap a França, cap a aquesta reforma de les pensions, doncs veus com hi ha una defensa de drets, o de que creuen drets, de pros i contres, molt apassionada, si em permeteu així, no?, que es trasllada al carrer. Estan parlant de pujar la jubilació als 65 anys a França. Aquí ja això, ja ho tenim, anem pujant. Però sempre m'ha cridat molt l'atenció de les maneres i formes que tenim per defensar el que creiem que és just aquí i allà. Aquí a Espanya, a Catalunya, ho tenim més, som més tranquils en aquestes qüestions. Tranquils i lents. Per exemple, de fet, l'exconseller de Sanitat, Homrani, estava parlant precisament, sobretot parlant de la gestió, tot i que fa avui 3 anys i 4 dies, penso que va haver aquell confinament i tot aquell desastre, tremendo desastre humà a les residències, qüestions de gestió, qüestions de formes. Bé, el que s'ha dit és que es va actuar en funció del coneixement que hi havia. Bé, segurament, si heu tingut o teniu algun parent a una residència, sabeu perfectament que això es pot discutir. Es pot discutir, penso que de forma clara. De forma clara. Tot allò ja no tornarà mai més i no sé si s'ha pres la lliçó. No ho sé. El cas és que segurament les famílies no sé si han estat compensades. Segurament no. Almenys la majoria no. I l'evidència d'un model com el que teníem llavors encara el tenim. Encara el tenim. No s'ha fet absolutament res, ni s'ha fet res. Ni d'urgència. Ja sé que les coses d'urgència es fan malament, però, ostres, no hi ha res sobre la taula, tampoc com forma el futur i el present. Igual continuem igual davant de tot això, eh? Ens oblidem i continuem. Un cop ha passat la tempesta, moltes vegades ens continuem oblidant dels nostres grans, dels que han fet possible que tot sigui com és, d'aquest primer món, per dir-ho d'alguna manera. Igual, si això passés a un altre país, veí, igual la reacció seria molt diferent. No sé, eh? És una comparació que se'm ve al cap. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. El temps de cara a aquesta tarda i a demà tenim aquesta cua de front que ens està passant. És una cua molt desgastada que deixarà plogims, sobretot al nord de Catalunya. I poca cosa més. Núvols, alteracions, alternances entre núvols i sol, i les temperatures es mantenen. Possiblement cap a la costa una miqueta més baixes que cap a l'interior, però res de nou. És a dir, les pluges que haurien de venir i esperar, doncs no les tenim ni les tindrem a corto plazo. Actualitzem la situació de la xarxa viària catalana. Anem a veure com tenim el trànsit. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs aquesta hora parlem de fluïdesa principalment a les carreteres i autopistes del país, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només veiem intensitat de trànsit a la C-17, a Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic. També cues puntuals a la ronda de dalt de Barcelona en sentit Trinitat. I pel que fa a la gent que comentava abans, dos vehicles avariats encara es continuen causant complicacions. Zona Nacional 240, Vinaixa, hi ha un carril tallat en direcció Lleida per un camió avariat, i també la C25 està pas alternatiu al Gerri per un altre vehicle avariat. A banda d'això, destacar unes obres de la C14 a Reus que provoquen retencions en sentit sud, en sentit Salou. De moment això és tot des de Cerca de Trànsit. Bona tarda.
Adéu, bon migdia. Cuida't, Marta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Silencio, te busco y sueño con poderte amar. Y te sigo buscando tanto y tú nunca te has fijado. Por eso te tengo que inventar. Y te sigo esperando tanto. Por eso te tengo que encontrar.
Parlàvem i parlem. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit posar en marxa cap a l'any vinent, l'any 2024, doncs un servei de cremació i inhumació de cendres per a mascotes, per a animals de companyia. El primer motiu que diuen és que aquest servei no existeix a Barcelona. Yolanda Canales, com estàs?
Bon Molt migdia. Bé, bon migdia.
Però el cas és que sí que existeix des de fa 6 o 7 anys, aquest servei, eh?
Sí, el que passa que des de l'àmbit privat, això sí, públic sí. No, sí que es pot dir que és pioner, però el cert és que des de l'Ajuntament s'ha venut com això, que era sobretot un servei diferent i que donaven alguns extras, alguna cosa més que, evidentment, no es donava a la ciutat de Barcelona. En tot cas, com bé deies, aquest servei està previst que es posi en marxa a finals del proper any. Seria un servei de cremació i inhumació de cendres. Segons càlculs del consistori, es farien uns 7.000 serveis anuals aproximadament els primers anys de funcionament. I per què s'ha decidit fer aquest pas? Doncs perquè entre un 20 i un 30%, diu l'Ajuntament, dels propietaris de mascotes estarien interessats en un servei de major vinculació amb les restes de les seves mascotes, com és el cas de cremar individualment les cendres. Ho explica el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.
Principalment la demanda és una demanda d'un servei de cremació que pot anar acompanyat doncs, de poder tenir també no, un lloc on poder deixar la urna o fins i tot aquests no, jardins que fem de cendres no, per poder-les esparcir o inclús doncs, poder tenir, doncs, poder guardar doncs, aquestes restes doncs, en la seva propietat.
El projecte comptarà amb una inversió d'1,1 milions d'euros, no està malament, no. I convertirà Barcelona en la primera ciutat d'Espanya en promoure un servei mortuari públic per a mascotes. Això és el que diu l'Ajuntament. I per fer-ho possible s'adaptaran espais diferenciats dins dels cementiris de Montjuïc i de Collserola. És a dir, que hi haurà forns específics per a la cremació d'aquests animals. I quin cost podria tenir? Doncs al voltant dels 200 euros, segons Eloi Badia.
També hem mirat doncs, quin cost pot tenir aquest servei. Avui en dia, com us deia, es fan 7.000 serveis, entre un 20 i un 30%, doncs podrien ser serveis de major qualitat, per tant, serveis en el que la gent vol és que hi hagi aquesta, no, aquesta vinculació i per tant, vol tenir presència no, o i reconeixement d'aquest animal, doncs estaríem parlant d'un servei que rondaria segurament els 200 euros.
Un preu més elevat que si fos una cremació col·lectiva, òbviament. I el preu també, que això passa com a l'enterrament de les persones, no? Aniria pujant si es volen extras, com un columbari o un lloc per llançar la cendra. El preu es podria incrementar uns 50 euros aproximadament. I segons l'Ajuntament, s'incentivarà la demanda i també la sensibilitat respecte a les restes dels animals de companyia. Però, evidentment, ja ho comentaves abans, és un projecte que té alguns dubtes, no?, deia el regidor que és un servei diferent, amb valor afegit, i que no es dona a la ciutat de Barcelona avui en dia, però el cert és que, com bé deia, sí que s'ofereix des del sector privat des de fa uns anys. I clar, la pregunta és, hi ha competència deslleial? Això d'una banda. I de l'altra, aquest projecte també deixa incògnites sobre determinades qüestions, com ara qui s'encarregarà de recollir l'animal del centre veterinari en cas que, bueno, malauradament, s'hagi hagut d'optar per l'eutanàsia, o al domicili de l'amo de l'animal, o qui s'encarregarà de fer tots els tràmits que s'han hagut de seguir per fer la incineració, que també passa com a les persones, la identificació i la baixa de l'animal mort. En principi, aquestes qüestions no te les ofereix aquest servei municipal que només es limita a la cremació.
És curiós que entrarà en servei, en principi el projecte és només un projecte ara mateix, amb aquest finançament de cara a aquesta cremació i inhumació de cendres per a mascotes, però l'Ajuntament i els serveis públics no entren en el d'humans,
sí,
en aquest cas.
Sí, que això ja ho vam tractar precisament aquí
fa unes setmanes. I és curiós que aquí, que realment igual sí que caldria un servei públic per persones o famílies amb un poder adquisitiu que necessiten i que no poden pagar tot això, doncs no existeix, però sí per mascotes. No, és només una pregunta, eh? Feia aquesta reflexió, però tornant al tema, clar, el sector privat, que, insisteixo, sí que existeix aquest servei a Barcelona des de fa... ara parlarem, penso que són 5 anys llargs, eh? Però ara concretament amb el protagonista que entrevistarem, sí que ho tenim, i això sí, és necessari, perquè tu estimes tant a una mascota que vols el millor, fins i tot, és que són part de la família.
Sí, Yolanda. Des del sector el que ens costen també és que s'han sentit sorpresos, no?, per aquest projecte de l'Ajuntament, perquè consideren, d'una banda, que és això, competència deslleial, i que no ofereixen res nou, que ells no ofereixen, i que fins i tot ells, en aquest sentit, sí que actuen com si fos un tanatori quan es mor una persona, tots els tràmits perquè es pugui dur a terme la incineració. I, per cert,
digues,
saps que també això com a complement, eh?
Sí.
Que hi ha un cementiri d'animals a Espanya? Hi ha un, i està aquí ben a propet.
Sé que hi ha un cementiri d'animals. Ara mateix no sabria situar-se, però sí que tenia coneixement que hi havia un cementiri d'animals.
Doncs a Torrelles de Llobregat.
Sí, correcte.
Concretament. Es diu Los Seres Queridos. Està al capdavant l'Assumpció Padró. Aquest cementiri el va posar en marxa el seu pare el 1972 i des de llavors han enterrat unes 11.000 mascotes. Algunes més o menys famoses, com és el cas del Dan, un pastor alemany de la Creu Roja que va ajudar a salvar mig centenar de persones després de l'atemptat de la sala de festes Scala de Barcelona. Hi ha enterrat sobretot gats i gossos, evidentment, però també hi ha serps, iguanes, cobaies o camaleons.
Una mica de tot. Bé, parlem precisament amb el gestor portaveu del Tanatori de Mascotes de Barcelona. Aquesta és l'empresa que està oferint el servei a Barcelona Ciutat, a més d'altres ciutats, el senyor Joan Verdaguer. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, suposo que aquest projecte clarament, o ho veieu clarament com una competència deslleial, no?
Sí, sí, absolutament. Nosaltres creiem que això és un servei que s'està donant des del sector privat, i que, és una intromissió en el sector.
En aquest cas, quin sentit tindria un crematori o inhumació públic en aquest cas? Per què llavors es posa en marxa aquesta iniciativa?
Bueno, a veure, l'argument principal que es va donar a la roda de premsa per part del regidor era que era un servei que no estava ofert a Barcelona. Aquest servei està ofert a Barcelona des de fa anys. Nosaltres som el Tanatori de Mascotes de Barcelona. Està a Barcelona Ciutat. I a part hi ha altres empreses i centres al voltant de Barcelona que també estan oferint aquest servei. O sigui, està cobert. Un dels seus arguments era que era un servei que no estava cobert i això no és correcte.
Com és possible que l'Ajuntament no sigui conscient de que és un servei cobert a Barcelona? Això és una cosa que m'acabes de sorprendre aquí, eh?
Bueno, nosaltres vam quedar també molt sorpresos quan vam sentir les declaracions i deia això, no? Llavors, aquí hi deu haver una falta d'informació, una incorrecció en l'estudi que va comentar que havien fet, però gràcies per convidar-me i poder aclarir que s'està oferint des de fa anys. Nosaltres des del 2017 estem a Barcelona Ciutat.
Des de quin any esteu?
Des del 2017.
2017.
A Barcelona Ciutat, el nostre centre de Barcelona Ciutat. És que nosaltres, per exemple, tenim dos centres més. Un està a Polinyà, està molt a prop de Barcelona. Mm. Hi ha altres empreses que també estan oferint aquest servei a prop de Barcelona. És a dir, aquest servei està obert des de fa molt de temps.
En aquest cas parlem amb Tanatori de Mascotes de Barcelona. Quantes cremacions hi ha? Quants serveis hi ha al dia? Aproximadament.
Això varia. El centre de Barcelona, per exemple, a la instal·lació de Barcelona pot haver-hi unes 5-6 incineracions al dia. El que passa és que el centre de Barcelona està especialitzat en incineracions presencials, és a dir, que a més el propietari de la mascota pot anar a fer un comiat estant en una sala de vetlla una estona i pot veure com es fa el procés d'incineració. Això és el que es fa a Barcelona. Els centres de Polinyà es fan altres serveis.
Suposo que els serveis són molt diferents en funció del que puguis escollir, però de mitjana quant costa un servei de cremació de mascotes?
Sí, bàsicament hi ha tres tipus de servei. El servei més econòmic seria la incineració col·lectiva. Això vol dir que no es recuperen les cendres, el propietari no recupera les cendres. Llavors hi ha la incineració individual, és a dir, el procés de cremació es fa de forma individual, amb el qual el propietari recupera les cendres, pot escollir una urna o un accessori que li agradi. I després hi ha la presencial, que és quan, a més, el propietari va anar al procés d'incineració, no? Pot, el que deia abans, pot anar a una sala de vella i acomiadar-se del seu animal de companyia. I de preus varia en funció del servei. Lògicament, una incineració col·lectiva pot estar al voltant de 40-50 euros. I ho estic dient així, aproximat, perquè...
Sí, sí, no, parlo preus aproximats, en aquest cas, sí.
Sí. I una incineració individual, doncs, pot estar al voltant d'uns 250 euros. Però és que depèn de diversos factors. Com l'urna que s'esculli, etcètera.
Bé, vosaltres, i ara que sabem el tema i tal, us heu posat a contacte amb l'Ajuntament i heu dit allò, ei, no, que aquest servei ja el fem a Barcelona, vull dir, busqueu un altre argument que possiblement aquest ja no serveix.
Sí, nosaltres, a veure, el primer que hem fet és posar-nos en contacte amb totes les empreses del sector i acordar un comunicat conjunt, que en breu el traurem, d'acord? I a partir d'aquí, dins del comunicat, precisament, el que hi ha és demanar a l'Ajuntament doncs, que es posi a parlar amb nosaltres. No? És a dir, que dialogui amb el sector abans de tirar endavant una iniciativa així. No? I, evidentment, el que farem doncs, serà trucar a l'Ajuntament i parlar amb ells. I a veure si ens pot aclarir aquest anunci que ha fet i que, sisplau, compti amb nosaltres a l'hora de prendre aquest tipus de decisions.
I Joan, no sé si heu tingut feedback de l'Ajuntament, alguna resposta d'entrada o alguna predisposició bona, dolenta?
No, nosaltres la primera notícia va ser la roda de premsa del passat dia 13. No s'ha posat en contacte amb cap de nosaltres. Ho farem nosaltres, ho farem proactivament nosaltres, de posar-nos en contacte amb l'Ajuntament.
D'acord. Doncs senyor Joan Verdaguer, del Tanatori de Mascotes de Barcelona, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes respostes que s'han donat a les preguntes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I les preguntes continuen. Ja, un cop escoltes el sector privat...
Quina necessitat, no? Perquè per preu si fa no fa.
Exacte, vull dir,
ell parla d'uns 250 euros. El preu de l'Ajuntament és 200, però clar, també depèn del que comentàvem, d'altres accessoris o no.
Clar, això ja sabeu que és com tot en aquest cas, no? Són preus sempre a més aproximats, no preneu al peu de la lletra, després els IVAs, els no IVAs, però bé, que més o menys per un costat o per l'altre estem al mateix. Bé, preguntes que ens fem. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A vosaltres.
Cuida't molt. De seguida actualitzarem titulars aquí a COPE Catalunya i Andorra. Actualitzarem els titulars tan informatius com d'esports, després que tenim ja el sorteig de Champions, i sobretot que tenim aquí, al voltant de cantonada, el clàssic. En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça...
Mira, os activen barcelonista, ni es compra ni es ve.
Llega el clásico.
¡Ahora sí que esto parece un clásico! Ahora sí.
El partido que puede decidir la Liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
¡Ay, ay, ay!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y además este sábado, Atlético de Madrid-Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está fin.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
En el año 2022, en España hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día, y Cataluña concentró el 43%. ¿A qué se debe eso?
Pues mira, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total. Muchas veces se venden las llaves, sale uno ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves. Como un trapicheo total, luego también están las mafias.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 18 de marzo, Palau de la Música. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Este marzo disfruta de una jornada de bienestar exclusiva en el Hotel Dolce Sitges. El prestigioso Serotonin Studio y sus expertos te ofrecen cuidarte por dentro y por fuera en Sitges. Solo el sábado 18 de marzo. Cardio, yoga, meditación, spa, charlas de nutrición y gastronomía saludable por 95 euros por persona y plazas limitadas. Reserva ya vuestra plaza en serotoninestudio.es o en info@serotoninestudio.es. Nunca ha sido tan fácil cuidarse.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Moment d'actualitzar els titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Carlos, com estàs? Bon migdia. Què tal? Bon migdia. Mira, continuem amb aquesta plaga de tocaments, d'agressions, de violacions entre menors. En tenim dues més avui. Mira, els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual de dos menors de 16 anys a un company de classe a un institut de Cervera, a les comarques de Lleida. El menor acusa els seus dos companys de fer-li tocaments per sobre de la roba quan eren al centre escolar. I a Barcelona s'ha detingut un xaval, un jove de 23 anys, per agredir-li sexualment a un de 14 a Almeria, a qui va conèixer
conèixer per un videojoc. L'arrestat tenia nombrós material pedòfil a casa seva i va intentar fer xantatge emocional a la víctima. Es va traslladar fins a Almeria per fer aquesta presumpta agressió sexual. Deixem de costat aquest tema i t'explico que un de cada tres aliments afectats per la rebaixa de l'IVA ha pujat de preu durant el mes de març respecte al desembre. Així ho constata un estudi de l'Associació de Consumidors Facua que revisa l'evolució de més de 1.000 preus als supermercats des que el govern central va aprovar la reducció de l'impost. Tenint en compte els resultats, el secretari general de Facua, el senyor Rubén Sánchez, ha qualificat la mesura de disbauxa absoluta i ha remarcat que diverses cadenes de distribució estan pujant els preus de manera il·lícita i també il·legal. I a Barcelona, l'Ajuntament ha encarregat un informe jurídic, això és una bona notícia, per avaluar la possibilitat de passar de 30 km hora a 50 km hora al límit de velocitat en alguns entorns escolars fora de les hores lectives. La Gerència d'Ecologia i Urbanisme, que dirigeix la tinent d'alcalde, la comunista Janet Sanz, ha encarregat un estudi jurídic per determinar si és possible fer aquest canvi. Ja veurem si al final rectifiquen aquesta decisió, que és autènticament una disbauxa, anar 30 a la nit en entorns escolars quan no hi ha ni una sola criatura a les 3 de la matinada.
Bé,
però el radar funcionant, a les 3 de la matinada, això que no falli.
El radar sempre
la màquina
funciona.
De recaptar calerons per la senyora Colau, endavant.
El radar sempre funciona. Sí, Carlos, sí. Aquest dissabte tenim converses a les 12 del migdia.
Tenim converses dissabte a les 12 des del restaurant de l'Eurostars Gran Valina, el Walter Center. Ens visitarà un altre candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas la presència del senyor Ernest Maragall, que és el candidat al cap de cartell d'Esquerra Republicana. L'escoltarem doncs demà dissabte tot el que hagi, el que el vulgui explicar, i evidentment li explicarem què és això de fer un corró sanitari a certs partits perquè no s'utilitzi els seus vots en cas de necessitar doncs aquests vots per fer una majoria molt municipal, no? El senyor Maragall va dir molt clarament que era una aliança antifeixista en contra del Partit Popular, Ciutadans i Valents. Jo no sé on veu el senyor Maragall el feixisme, ni el PP, ni a Valents, ni tampoc a Ciutadans.
Mira, parlant d'això, mira, d'aquí res, ens estàs esperant allà fora, sí. Entrevistarem a la candidata de Valents.
L'Eva Parera.
La senyora Eva Parera.
Molt bé.
La tindrem aquí per parlar precisament de delinqüència, d'ocupació i de tot això.
Sí, jo crec que hi ha seguit una mica la carrera tant de Daniel Cirera com de la senyora Parera, com l'Anna Grau de Ciutadans, de feixistes, pobres, en tenen poc.
De seguida parlarem.
Poden discrepar políticament molts, però bueno, de feixisme poc.
Doncs mira, tenim el senyor Maragall al Converses demà i d'aquí una estona parlem amb Eva Parera de Valents.
Vinga, que vagi bé.
Gràcies, Carlos. Cuida't. L'actualitat esportiva passa per el clàssic. José Luis Gil, bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, companys. Sort que li envio fotos i això. Pel clàssic i per moltes coses més, eh? José Luis Selección, senyor Cruz. José Luis Selección, eh? És la cara nova la que ens toca més de prop de la llista que ha fet el nou seleccionador Luis de la Fuente de cara als partits contra Noruega i Escòcia. Noruega a casa, Escòcia fora. Classificatoris per l'Eurocopa en aquesta propera aturada de seleccions. Miri que content que està el davanter centre de l'Espanyol, José Lu Mato.
No puedo ni hablar de la emoción que tengo. Estoy súper contento de poder estar en la convocatoria de la selección española. Quería agradecer a todo el mundo que me ha apoyado desde siempre y a todos mis compañeros y cuerpo técnico. Así que no os voy a defraudar y lo voy a dar todo.
Doncs pel que fa al Barça, són notícia en aquesta convocatòria els que han entrat Pedri, Gavi i Valde. Però no són menys notícia el que no han estat citats i que eren habituals a les darreres convocatòries de l'anterior seleccionador. No hi són en aquesta llista ni Jordi Alba, ni Ferran Torres, ni Ansu Fati, ni Eric García, a més del ja retirat Busquets. Per cert, dos jugadors del Girona que estaven també en l'òrbita de l'absoluta, Arnau i Riquelme, han entrat a la llista de la Sots 21 de Santi Denia de cara als amistosos contra Suïssa i França. Vostè ho ha dit, queden dos dies pel clàssic, estem pendents de les notícies esportives del Futbol Club Barcelona i també un dia més del Negreira Gate. A les últimes hores, la novetat, els companys del Mundo l'han localitzat a José María Enríquez Negreira a Barcelona. L'exàrbitre hauria passat per la ciutat comtal per treballar amb els seus advocats la seva defensa. Fins aquesta tarda no parlarà Diego Martínez a la prèvia del Espanyol Celta de demà a l'agenda poliesportiva aquest vespre, bàsquet Eurolliga, fase regular, Barça, Estrella Roja.
Molt bé, José Luis. Estan mirant la seva foto que m'ha enviat.
Ja veig que no està vostè molt conforme.
Sembla una foto. Sembla una foto.
Ah, sembla una
foto. Quan parlem de la foto, per la gent que ens està escoltant, és que m'ha enviat la pauta per foto. Per foto. I no m'entero de nada. És una foto...
Escolti, es veu, eh?
Com filtros, eh? És molt Instagram, esta foto, eh? un Instagram. Bé, José Luis, gràcies, bon cap de setmana.
A vostè, senyor, bon cap de setmana, eh?
Cuida't.
Sense rancúnies, i bon derbi, home, bon clàssic, millor
dit. I tant, patirem, però gaudirem del clàssic, com sempre. Tota l'actualitat, actualitzarem tota la informació esportiva de casa a... com a 6 minuts de les 3 de la tarda a Esports Cope amb el Joan Batllori. I de seguida... parlarem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, parlarem amb el doctor Juárez sobre presbícia i rebrem aquest estudi a una de les candidates a l'alcaldia de Barcelona, l'Ava Parera, per parlar d'uns quants temes. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar que es que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos, es decir... Ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista, porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta, es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de Barcelona. Si parlem de Barcelona, estem parlant de moltes coses. Bones i dolentes. Possiblement, les bones, doncs, són bones. Possiblement és quan un no fa cas. Quan hi ha coses bones, ja està, aquí estan bé. Però és quan tenim les coses dolentes, i quan parlem de coses dolentes són coses que a vegades preocupants, molt preocupants. Sobretot parlem d'inseguretat. Si parlem d'inseguretat, Barcelona darrerament té unes xifres... No és que tampoc vull ser alarmista, però és que és difícil no ser alarmista amb les xifres que tenim, no? Que és preocupant, com a mínim preocupant, i sobretot altres qüestions que sempre han creat molta polèmica, no? Per exemple, el tractament de l'ocupació a Barcelona ha estat, no d'ara, no estoy descuidando la sopa de ajo temàtica, ni mucho menos, però estem parlant d'un tema que porta cua. Avui parlem de tot això amb la Eva Parera de Valents. Eva, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Estic encantat de tenir-te aquí a l'estudi, eh? Sobretot per parlar d'aquests temes, que són temes molt delicats en aquest cas, eh?
Bueno, és un tema que cal posar-hi l'altaveu, cal posar-hi el foco, perquè ho volen amagar sota la definició de percepció, però no és una percepció, és una realitat que cal afrontar de forma desacomplexada, no? I mira, hi ha masses complexes.
Jo començo a fer-te una pregunta genèrica. Tan difícil és posar fil a l'agulla en aquests temes?
No, però és que és impossible posar fil a l'agulla si no assumim la realitat. És a dir, si no assumim que l'ocupació il·legal és un delicte, si no assumim que l'Ajuntament no pot posar-se al costat dels ocupes ni financiar els ocupes, si no assumim que hi ha una realitat de que som la ciutat del milió de delictes i que no és una percepció, i si no assumim que les agressions sexuals pugen, si no assumim que la gent comença a anar amb armes a la ciutat, és a dir, si no assumim totes aquestes problemàtiques, que som la capital de la droga, no? Doncs,
és que no hi ha setmana que no hi ha una notícia sobre...
És que clar, els narcopisos és una constant, no? Les xeringuilles al carrer són una constant. Llavors, si no assumim totes aquestes problemàtiques, difícilment les podrem solucionar. I la realitat és que no hi ha avui cap força política que estigui volent assumir la realitat, perquè assumir la realitat és parlar de coses que en el debat polític, en el relat polític d'avui, del buenismo que tenim avui, és complicat, perquè automàticament et diuen d'extrema dreta, et diuen xenòfob, et diuen alarmista...
El buenismo tampoc et porta a un lloc segur, no? Perquè tard o d'hora la realitat és la que és.
Bueno, és que autoenganyar-te a la vida sempre és una mala decisió.
Si les xifres s'estan posant a sobre la taula tota aquesta problemàtica, el buenismo és perjudicial, no? Sí. Per la ciutadania en general.
Sí, però ja sabem que la política avui ja es fa a base de relat i de mentida, no? I tu pots estar demostrant, és a dir, nosaltres vam demostrar, escolta, hi ha un delicte cada 2 minuts i mig, des que està Colau hem sofert, els barcelonins, 1.200.000 delictes, el 76% dels delictes els cometen persones estrangeres, liderem amb un 43% a Espanya l'ocupació il·legal. Tot això són xifres que estan sobre la taula però que tothom està negant. I la resposta populista, perquè, clar, el problema és que tenim uns polítics populistes, és que et diuen, no, això ets tu que estàs generant un relat alarmisme perquè tu ets la populista. No, jo sóc la realista. I vostès són els populistes que prefereixen no entomar coses molt complicades. I jo ja entenc que la senyora Colau, que arriba a l'alcaldia sent ocupa, no vulgui declarar la guerra als ocupes, però algú l'ha de declarar. El que no entenc és que no la declari Ciutadans, no la declari el Partit Popular... Junts també ho entenc, perquè no li va declarar la guerra als ocupes Trias, i Esquerra i Colau, i Colau i Esquerra ja no se'ls diferencien els uns dels altres. Però algú ha de declarar la guerra als ocupes. Jo no puc entendre que una...
No, és que guerra, hem de parlar de legalitat, és aplicada la legalitat, no?
S'ha de declarar la guerra als ocupes. Ho dic així de clar.
Així de clar, eh?
Sí, m'és igual com em titulin.
Volia suavitzar-ho, però veig que no...
No suavitzo, és a dir, jo ho vaig dir en un ple, vaig dir, ocupes de la ciutat de Barcelona, Valents us acaba de declarar la guerra.
A més, vosaltres vau patir escratxes per sopar...
Jo he hagut d'anar amb escorta dels Mossos 4 vegades ja. 4 vegades ja. I he patit 2 cordons policials dels Mossos, o els he patit o els he agraït, perquè hem hagut d'estar amb cordons policials i he hagut de ser tret escortada d'un lloc per l'assetjament i els escratxes que em fan els ocupes. Perquè es creuen, perquè els hi han fet creure, que tenen tota la impunitat del món. Però és que no podem recular davant d'això. I el que no puc entendre és que ni Partit Popular ni Ciutadans que venen a dir no, nosaltres acabarem amb l'ocupació, s'hagin manifestat per donar suport a l'escratxe que hem patit. Si ja els hi tremolen les cames per donar suport a valents per l'escratxe que han patit, com ens volen fer creure que quan tinguin un mínim poder de decisió, si és que arriben a tenir-lo, combatran això? No pot ser. O sigui, o anem tots a una contra això i assumim que són delinqüents i que això és un delicte. És que el problema és que no assumim la paraula delicte. És un delicte.
No, està clar que l'excusa de la llibertat i la democràcia, i això no s'aplica a tot.
Llavors,
vull dir,
jo,
no, evidentment.
Jo tinc tolerància zero amb els delinqüents.
I mira, ja que estàs amb això, hem parlat que has deixat molt clara la postura sobre l'ocupació, que és un dels grans problemes, insisteixo, que tampoc és nou, també insisteixo en això. Però ara que parles de l'inseguretat a Barcelona, estàvem parlant que, per exemple, aquest, abans d'ahir, ara mateix no la situo, però sí, fa 2 dies, vam llegir la notícia d'aquest nano que va morir després de, doncs, que va caure a la Ronda, després de tenia una baralla amb una banda de lladres, no? És un nano que venia del Canadà i venia a veure el clàssic.
Barça.
Venia a veure el Barça, no?, aquest cap de setmana. I ostres, quina imatge!
Bueno,
ja, no, ja no només és la imatge, és el drama. És el drama que, a més, s'exporta. És a dir, és una qüestió d'imatge de la ciutat i és una qüestió, a més, de la realitat del que dius, no?, del problema de la inseguretat. Però això, com es comença a arreglar tot això? Perquè bueno, malotes vamos a tener siempre, no?
Sí, això segur, malauradament la condició humana porta que hi hagi gent que comet delictes, no? Però és que fa 2 anys va morir una ambaixadora, una diplomàtica japonesa,
sí,
amb un robatori a la ciutat de Barcelona.
Al Passeig de Gràcia.
No? Sí, hi ha un jugador del Barça, li van fer un segrest express a casa per robar-li, no? I un pilot de Fórmula 1 també li van robar. O sigui, això és una constant que demostra que aquí no estem parlant d'una percepció, sinó d'una realitat. Aquest noi no sabem què ha passat, està en investigació, no sabem si el van llançar o ell espantat va fugir, va saltar.
Bueno, sigui com sigui.
No sabem, però és un drama important.
Sigui per la lluita, o sigui perquè va caure, o sigui perquè va llançar, evidentment l'arrel surt d'un atracament o d'un intent d'atracament, sí, sí, o d'un intent violent del que estem fent referència.
Però és que aquesta és la realitat que estem visquent als carrers de la ciutat. La gent va amb armes. Jo no havia vist mai pistoles a la ciutat de Barcelona. Puc dir-ho, 49 anys, i per sort he viscut una Barcelona bastant civilitzada, i jo no havia vist mai armes a la ciutat de Barcelona, i ara la gent va amb pistoles per la ciutat de Barcelona. Al costat de casa meva van atracar a punta de pistola a les 7 de la tarda a la farmàcia, no? I estàvem tots els veïns allà, i això està passant. La gent va amb katanes i va...
Sí, sí, sí.
va o sigui, els Mossos, la Conselleria Interior ha activat el Pla d'Aga, perquè hi ha un increment de les armes blanques a la ciutat, no? I això ningú està parlant, però s'ha hagut d'activar el Pla d'Aga.
Sí, sí, fins i tot quan hi van haver un parell de morts, de joves morts, per culpa de ganivetades, d'armes blanques, els Mossos van desplegar un bon dispositiu per intentar controlar-les, perquè es va crear una alarma social important, no?, arrel de sortir als mitjans.
Però és que tenim baralles entre bandes.
Pues ja veig que els dos tenim una certa edat i hem vist una Barcelona, sí, una Barcelona interessant, Iva. Sí. Llavors, què ha passat? És a dir, quan pregunto què ha passat, és... Jo comparteixo aquesta Barcelona que també he viscut i on podia caminar més tranquil. És cert, i jo diré percepció o realitat, és que ara dius, ostres, hem d'anar a quatre ulls. La pregunta és, què no s'ha passat? Per què aquesta degradació?
Bueno, és que jo crec que s'ha degradat, és que no la ciutat, s'ha degradat Catalunya, la política en general, tot s'ha degradat, no? Hem entrat en un relat polític molt perillós, que és que les lleis no s'han de complir. I això ha començat d'una forma, va començar amb una forma bastant subtil amb el tema del procés, però tot això es contagia. I es contagia a tot l'aspecte de la vida ciutadana, no? És a dir, si tu li vas posant un relat a la gent que és que les normes només s'han de complir, les que a mi em semblen correctes, el que en el fons estàs dient és que jo em vull petar la democràcia i jo en el poder decideixo el que és correcte i el que no. No, vostè no decideix el que és correcte i el que no.
Però és,
no?
És molt curiós que en nom de la democràcia i la llibertat hi ha un tufillo totalitarista aquí darrere.
Totalment,
no? És curiós, és supercuriós,
però
això.
Però avui vivim amb una dictadura absoluta, una dictadura de la llengua, una dictadura del feminisme, una dictadura de, sota el paraigües del progressisme d'un pensament únic, no? De, tots són col·lectius, tots estem col·lectivitzats, no es creuen a l'individu i s'anul·la l'individu, no? I aquesta és la realitat. Llavors, quan tu perds des de la política, perds tota línia ètica, les sobrepasses totes i l'ètica ja no existeix en política, l'ètica desapareix dels carrers. Però això és una realitat. És a dir, si qui ha d'estar donant exemple, qui ha d'estar posant ordre, qui ha d'estar garantitzant la llibertat, la seguretat i la democràcia deixa de fer-ho, perquè opta per posar-se al cantó d'aquells que desobeeixen les normes, d'aquells que ocupen, no? D'aquells que delinqueixen, no? D'aquells que donen un cop d'estat o d'aquells que cremen els carrers, que clar, aquí a Barcelona hem tingut nits d'aldarulls importantíssimes, cremant carrers, cremant comerços, cremant terrasses, mentre des del balcó de la Generalitat, Junts per Catalunya, ara que ens ve el senyor Trias de jo sóc el gran home moderat, anava cridant apreteu, apreteu. Clar, si les pròpies institucions ja t'estan dient la policia no és benvinguda, són forces d'ocupació i tenir policia al carrer és convertir Barcelona en un estat policial, és que vostè no té ni idea d'on viu. Vagi-se amb vostè a Venezuela, sabrà el que és un estat policial, o se'n va vostè a Cuba, se'n va viure allà amb el comunisme que tant li agrada, i llavors d'aquí un temps, quan hagi intentat viure allà, ve aquí i ens explica si valora o no la democràcia, no?
Jo, Eva, va, faré una pregunta de programa de valents, no? Què proposa valents per posar una mica solució a tot això?
Proposa el compliment de les lleis i ordre. Ordre, molt d'ordre.
És que sentint tot això queda molt clar, no? Però la proposta, què es pot fer davant? Perquè això tampoc es fa de la nit al dia, no?
No és tan complicat. És a dir, quan la situació està tan degradada...
Ostres, és que jo sí que ho veig.
És a dir, si tu entres...
Jo veig un lío aquí, eh?
Si tu entres en una casa, acabes de llogar un pis i està tot desastrós, només que li pintis una mica les parets, ja li dones una altra, no?
És una altra cara.
Ja li dones una altra cara, no? I per tant, només que intentis començar a posar una mica d'ordre als carrers de la ciutat, si tu demà entres, arribes a l'Ajuntament, no? Suposem, demà, doncs guanyem les eleccions, ja tenim l'alcaldia de la ciutat. Només que agafis tots els locals propietat de l'Ajuntament que estan ocupats, que són uns quants, perquè estan ocupats amb la connivència del propi govern, no? Doncs tots els locals propietats de l'Ajuntament, que no són de l'Ajuntament, són propietat de la ciutadania, que això és, ho oblidem. Doncs tots aquests locals ocupats, tothom fora, però jo sóc el propietari. Com a ajuntament sóc el propietari, tothom cap a fora, aquí ja comencem a enviar un missatge molt clar. I al final és tot una cadena. Així com la bola de neu es va fent gran en el sentit de cada cop més degradació i cada cop més decadència, la bola de neu també es va fent més gran quan tu comences a imposar una mica d'ordre, de sentit comú, de regulació. Només que comencis a fer complir l'ordenança cívica a la ciutat de Barcelona, tot va canviant. Només que comencis a posar policia al carrer, tot va canviant. Només que comencis a expulsar ocupes, tot va canviant. Només que comencis a fer polítiques de reactivació econòmica, tot va canviant. I només que llencis missatges positius, perquè tots són missatges negatius.
Ajuda a tots.
Clar, sí, sí. No vull el turisme, no vull l'aeroport, no vull terrasses, no vull hotels, no vull... És a dir, no vull. Quan tu comences a dir jo sí vull...
No vull l'Ermitage.
Clar, exacte. Doncs tot això genera dinàmiques positives i al final es tracta des de l'Ajuntament començar a generar dinàmiques positives.
Doncs, Eva Parera, de València, escolta'm, ha estat tot un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, igualment.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los amigos que han probado el plan 1-2-3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1-2-3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650 51 52 53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío y económico. Llama ya al 650 51 52 53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos. Parlem precisament de les estrenes, parlem de les novetats a plataformes, a gran pantalla, de sugerències, en tot cas, per fer passar l'estona aquest cap de setmana amb el nostre expert en cinema, és el Taisan Cao. Taisan, bienvenido, ¿cómo estás, Taisan
Cao? Hola, buena tarde, Josep Miquel Creus, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿y por dónde vamos a empezar hoy?
Pues mira, vamos a empezar rápidamente con la resaca de los Oscars. Vengo bastante enfadado, ha habido una guerra civil en Twitter con el resultado de la ganadora a la mejor película, todo a la vez en todas partes, o todo en todas las partes a la vez, como la quieras llamar, pues tanto monta tanto.
Película sobre el multiverso.
Guerra civil y muchísimos detractores. Yo estoy enfadadísimo porque soy defensor. Y tengo que decir una cosa, voy a hacer un pequeño alegato muy breve, y es que yo estoy contentísimo de los Oscars que ha ganado. Hay un montón de gente que está diciendo, esta basura es el futuro del cine, es una película irregular, sí, es una película a la que le sobra metraje, sí, pero es de género, y yo soy de género. Y hace, además, a mí que precisamente me gusta mucho el heavy metal, y me gusta mucho el cine de terror, y etcétera, y estas cosas así un poco de marginados y de losers. Bueno, pues mira, resulta que el cine de terror no ha ganado nunca una película...
Un Oscar.
Sí. A la mejor película, no. El heavy, yo recuerdo que cuando empezaba a escuchar esa música, la gente, no sé, los fans de Dire Straits y tal, decían, esto no es música, esto es ruido, gente que chilla, que grita y que no saben tocar un instrumento. Y es mentira, porque es un género completamente respetable. Y todo esto que dicen que, bueno, es una basura... hoy en día tenemos una generación TikTok que pasa pantallas constantemente, ven 5 segundos, cambia, 5 segundos, cambia, y la gente lo entiende. Bueno, pues para mí sí que es el futuro del cine, una película reivindicable, y bueno, como defensor del género, contentísimo. Tú sabes que yo veo cosas que son muy extrañas y yo, por ejemplo, veo películas de los años 50 de ciencia ficción que ya sé de antemano que para ver un señor vestido de monstruito 5 segundos me tengo que tragar una película que dura una hora y pico.
Para eso estás aquí, precisamente, por estas características tuyas tan raras. Sí. Y para dar un contrapunto a todo lo que se ve por ahí.
Entonces, este año lo que había pues era el biopic de Elvis, estaba, por ejemplo, Ana de Armas por Blondie, todo lo clásico, lo tradicional. Me gusta muchísimo Spielberg y lo defenderé siempre, pero Spielberg precisamente venía con su película más clásica y además en la que rinde un tributo, por ejemplo, a John Ford. Spielberg es el John Ford de nuestros días, ¿vale? Pero todo esto lo hemos visto, lo hemos vivido, hace falta una renovación, algo diferente, y bueno, pues ya está.
¿Te has quedado tranquilo?
Sí.
Porque has venido aquí en plan... Sí, sí. Bueno, suelto la caballería.
Me quedo corto, en verdad.
Bueno, pues te agradecemos la brevedad y...
Bueno, anuncié que en Netflix se iba a estrenar el 8 de marzo el documental MH370, el avión que desapareció.
Sí.
Bueno, pues ya lo he visto y decepción, ¿eh? Vamos a escuchar un poco el tráiler.
¿Cómo es posible que un avión desaparezca por arte de magia? Hay millones de teorías sobre lo que ocurrió con el MH370, pero solo una es la correcta.
Recordem una cosa, que el MH370 va ser un vol de Malaysian Airlines, sí, que fa uns anys va desaparèixer sense deixar rastre.
El 8 de març
va ser... Hi ha molta conspiració, hay mucho misterio alrededor de la desaparición de este vuelo.
Sí, el 8 de marzo se cumplían 9 años. Justamente lo estrenaron por eso. Son 3 capítulos que duran una hora aproximadamente. Que
¿Por qué te ha decepcionado?
Porque te deja con más preguntas que respuestas.
Vaya.
Y se habla... Bueno,
suele pasar con estas cosas, ¿eh?
Y se supone que se hace una investigación que van a explicar y etcétera, etcétera. Y por ejemplo, no se habla en absoluto, no se habla nada de quiénes son los pasajeros de ese vuelo. Que, bueno, pues también hubo teorías. Hubo, por ejemplo, yo he leído que había 3 pasajeros que llevaban pasaportes falsos. Y esto ni se menciona. Cosas que podían ser importantes no son tomadas en cuenta.
Pues ahora ya te digo una cosa, sí, ¿eh? Sí. Yo me esperaba ya una cosa. No lo he visto, pero sí, ya me esperaba una cosa. digamos así, porque este tipo de documentales o de ficcionados o siempre te suelen dejar más preguntas que respuestas.
Se quedan cortos. Podrían haber sacado mucho más jugo.
Pues Taisan Cau, escúchame, muchísimas gracias una semana más.
Muy bien, pues hasta la siguiente.
Bueno, i marxem pensant precisament a donar l'enhorabona a Galeries del Tresillo perquè han fet una aposta en pro d'eliminar la bretxa salarial i entre el 7 i el 13 de març han eliminat un 21% en tots els productes que han comprat dones per ajudar aquesta eliminació de bretxa salarial a Galeries del Tresillo. Arribem a la una, a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.